I seguim fent ràdio des de la cadena COPE, ara des del migdia COPE, i a més amb aquesta singularitat que ja saps que nosaltres tenim pràcticament cada dia de la setmana quan passen uns minuts de la una, i és que a més obrim la Nacional 240 i ens connectem els amics de Lleida amb els amics de Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé. I vosaltres?
T'has disfressat?
Sí.
És que porto tot el matí esperant aquest moment per fer-te la pregunta.
Sí.
De què t'has disfressat? Si,
no sé si... Sí, home, sí, clar, es pot dir. A veure, que jo ja tinc una edat, no puc fer depèn de quines coses. Sí, però també dic una cosa, que va ser així a mitges, perquè em vaig disfressar, va ser a casa, que vam fer, com que hi havia futbol, vam fer sopar una mica carnavalero.
Molt bé.
I em vaig disfressar.
Pues em sembla molt bé.
Saps...
De què anaves, de micro?
És que a la gent li és igual això, però bé, no, de Carmen Miranda, et son?
Carmen Miranda?
Aquells plàtanos, aquelles fruites, aquella pinya al cap,
ah, sí,
aquella cosa, Sant Vera.
Sí, vale, vale.
Pues era això, una mica, la temàtica era aquesta.
Que bo!
Però ja està, no veureu imatges, també us aviso.
Bueno, anava a preguntar per una foto... Que quedi la intimitat,
ah, això queda la intimitat de casa.
Vale. Molt
però
bé.
Escolta, la qüestió és passar-s'ho bé, no? No cal de vegades disfressar-se,
sí,
però
sembla,
mira,
perfecte.
Sempre dona una mica més d'alegria.
Clar que sí. Clar. Jo no ho vaig fer, però em sembla molt bé.
Sí, 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 mira, ja està. Ja us he explicat una intimitat més, veus?
Molt
no, potser
bé.
No caldria, però...
Escolta, per cert, que això... ara un parèntesi, una coma, un punt i coma i obro parèntesi. Fa 6 mesos, aquest cap de setmana, ha fet 6 mesos del desviament,
sí,
dels camions de la Nacional 240 i Nacional 340.
Sí, senyor.
Sembla ahir, fa 6 mesos.
Sembla ahir, fa 6 mesos que en parlàvem aquí, i la veritat és que les dades són bastant espectaculars.
Sí.
En el cas de la 340, el tram que continua absorbint més trànsit és el de les Terres de l'Ebre, l'Hospitalet de l'Infant fins a Peníscola, diguéssim, però són més de 6.000 camions,
sí, sí,
diaris que han passat, que
cada
han deixat
dia,
de passar per les nacionals.
Sí.
Continua el debat obert, perquè els professionals, els transportistes, continuen demanant la bonificació del 100% dels peatges, que això no s'ha aconseguit, per tant, han passat
tenim,
6 mesos.
I a Lleida encara tenim un problema extra, que és que el desviament no comença a Lleida, sinó que és a les Borges,
sí,
Blanques,
senyor,
que és a 20 quilòmetres de Lleida, que dius, home, escolta, ja posats... Doncs
un
no.
Tram, a més, potencialment perillós,
molt.
Un dels punts negres de les nostres carreteres, per desgràcia, i sembla mentida que aquí no s'hagi posat fil a l'agulla.
Doncs o sigui, hem fet l'esforç aquest, però per 20 quilòmetres ha quedat lleig. Mira, què farem?
Continuarem
en fi,
parlant.
No, dic que com que l'espai es diu Nacional 240, dic, anem a recordar-ho.
Sí, sí.
I, evidentment, en tornarem a parlar a la Nacional 240 de la N240 i la N340. Evidentment que en tornarem a parlar.
Sí, però avui parlarem d'un altre tema, també,
sí,
actualitat, i importantíssim, que ens afecte allò als ciutadans. Que...
Sí, i et anava a preguntar, però jo ja sé que sí. Tu has estat de lloguer alguna vegada?
Jo he estat, estic, i pel que es veu, estaré de lloguer.
Sí.
Sí.
És una fórmula que els entesos en economia et diuen, jo no, per exemple, no he estat de lloguer, però et diuen que no és normal que la gent amb 20 i pocs anys i amb la primera feina s'hipotequin fins a les orelles. Que no és normal, que no és el moment de fer-ho, que s'ha d'estar de lloguer uns anys. Per tant...
No, i que no tothom ha de comprar cals, que aquí tenim, no, el nostre país és una política potser diferent a la d'altres països d'Europa, això té molts motius, no? La mobilitat laboral, bé, són moltes les qüestions que hi tenen a veure, però la qüestió és que avui el tema interessa als que estan, als que estem de lloguer, però també als que tenen pisos
també,
en lloguer,
també,
per tant,
també.
Propietaris i propietàries. I avui el que volem fer és clarificar una mica com ha quedat la situació després de l'aprovació d'aquest darrer decret sobre l'habitatge que s'aprovava el Consell de Ministres de divendres.
Mm-hmm. Sí, que s'havia d'haver aprovat fa 2-3 mesos i que, bueno, que s'ha fet ara, i veurem com ha quedat, perquè hi ha hagut modificacions, hi ha hagut coses, a veure si ha quedat tothom content.
Avui tenim convidats,
sí,
que ens clarificaran molt les coses.
Sí, mira, jo a Lleida... Te'l presento després, va, fem
Vinga,
una pausa.
Va.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en Mediodía Cope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium Articulaciones, una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
I és que abans, escoltant Mònica, que se m'acabava la sintonia, i dic, bueno, vale, anem a publi, perquè així ja després ja us el presento.
Sí, perquè avui necessitarem temps per aclarir les coses.
No, a més, agafeu llapis i paper, com es deia abans, fa molts anys, perquè hem d'apuntar coses, que hi ha coses que sí que canvien, d'altres no, però d'altres sí que canvien, i nosaltres a Lleida avui tenim... Home, no sé si un expert en la matèria, però sí que és veritat que ja ens ha visitat més d'una vegada, ens n'ha parlat i jo crec que està força al dia. Ell és el Josep Lluís Gómez, és advocat del bufet Gonzalo Advocats, que està en el carrer Blondel 11 de Lleida, i a més, professor de la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Josep Lluís.
Bon dia tingués.
L'hem tingut estudiant tot el cap de setmana aquest nou decret, no?
Jo crec que hi ha un bon grapat de persones que estan estudiant aquest nou real decret, sí.
Doncs a veure, ajuda'ns a entendre una mica, tu que el tens més per la mà, quin seria el gran canvi per tu que suposa?
Sí, perquè d'on venim i cap on hem anat?
A veure, si voleu que vos digui la veritat, me l'he estudiat arrel de la vostra trucada. Però, com que aquest Real Decret té que ser convalidat per la Diputació General Permanent, i això està per veure encara si serà així, podria ser, crec que aquesta vegada no, que tampoc entrés en vigor definitivament.
Ah. Imagina't.
Si recordeu el que va passar el mes de desembre, hi va haver una reforma el 18 de desembre, aquest Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria de vivenda i alquiler i lloguer. Posteriorment, el Parlament no el va ratificar, hi havia aquella cosa entre el Partit Socialista i Podemos, perquè Podemos demanava que hi hagués una limitació de les rendes, no va tirar endavant.
Sí.
Per tant, ens vam quedar una altra vegada amb la llei vella. Ara tenim una llei nova que, amb unes petites modificacions, diguem-ne millor respecte de la reforma del desembre, que teòricament entra en vigor el dimecres, però això té que ser ratificat per la Diputació General Permanent, perquè sabeu que els van dissoldre el Parlament, ara tenim una Diputació General Permanent, on el PP i Ciutadans sumen 32, per tant, si la vol tirar endavant el PSOE, tindrà que buscar els vots necessaris. Per tant, estem amb un interrogant...
Amb pinces, no?
Amb pinces, efectivament, de què... Podria ser que no tirés novament endavant.
Bueno,
jo presumeixo que sí, però bueno.
Anem a suposar que sí, Josep
Estarem Lluís. Atents dimecres.
Sí. Si es tira endavant, tota la llei no, però quins són els canvis més substancials i en quines àrees? Perquè, clar, la llei anterior de quina data és?
La llei anterior és del 94.
Però ja
pensa,
fa dies, eh?
Sí, però pensa, a més, que això, si mirem el panorama dels lloguers d'Espanya, el panorama és bastant caòtic en el sentit que hi ha lloguers anteriors al 94. O sigui, aquí anem arrestant lleis i lloguers des de l'any de la Picasso.
Sí.
No? Aquesta llei, quines novetats comporta? Bueno, la llei, la suma de la llei vella i nova, perquè ens entenguem, de la reforma del desembre i la reforma actual, és, en primer lloc, allargar els períodes de durada necessària dels lloguers. Passem de 3 anys a 5 anys quan el propietari és una persona física, i quan el propietari és una persona jurídica, una societat, passem a 7 anys. Per tant, més lloguer, més garantia per l'arrendatari. També se limiten les fiances, a fi efecte d'evitar fiances discriminatòries, abusives i tal, pues s'han limitat les fiances. També, en aquest cas, s'han limitat les despeses de gestió. I s'ha buscat millorar la fiscalitat de les vivendes que sí que estiguen llogades i castigar, gravar aquelles que no estiguen llogades. I les novetats del mes de gener, és a dir, amb què ara sí que l'apoyen al govern...
Clar, hauran canviat alguna cosa perquè ara es posin d'acord.
Correcte. Les qüestions són bàsicament tres. La primera és que abans... era una qüestió clàssica, que no feia falta fer cap mena d'esment al contracte. Si una persona volia recuperar la vivenda perquè la necessitava per si mateixa o perquè la necessitava, per exemple, per un fill, que és... perquè un...
Doncs és habitual, no?
Sí, se podia preavisar i recuperar la vivenda. Ara això solament és possible si aquesta clàusula la inclou al contracte, val? I tindrà que haver, òbviament, un preavís, val? En quant als increments de la renda, una de les polèmiques que hi havia polítiques abans de per què sembla que Podemos no havia apoyat la reforma del mes de desembre és perquè no se limitaven les rendes. Uh-huh. ¿Vale? Ara tampoc se remiten les rendes, jo puc ficar la renda que vulga, en principi, però els increments anuals tenen un sostre que és l'IPC, és a dir, no puc incrementar més de l'IPC, l'increment no és lliure. Després podem valorar si això és bo o és dolent, però aquesta és bé. I en tot cas, també, la reforma està en que abans, si tu no volies la pròrroga, el contracte, si ningú diu res, se prorroga per un plaç de 3 anys més, si tu no volies la pròrroga, hi havia un plaç de preavís que era comú per la propietat o per l'arrendatari, amb un mes d'anticipació, de dir, bueno, pues no... Ara, per la propietat, el període de preavís és de 4 mesos, perquè el llogater pugui preveure, pues, el que sigui, o renegociar el contracte o buscar-se un altre
lloc. O
sigui que d'alguna manera s'ha reforçat una mica la posició del llogater amb aquestes matèries. Però una de les coses que hi havia és la renda seguint lliure. Sí, en general, la renda continua seguint lliure, que era un dels temors que hi havia en algun sector.
Josep Lluís, amb aquests canvis, creus que s'està intentant fomentar el lloguer? O sigui, reflexen això els canvis o no té per què?
A veure, jo crec que el propòsit és que sí. Una altra cosa serà el resultat. És a dir, jo crec que la gent el que vol és seguretat. Clar. Els uns i els altres. És a dir, caldrà veure si aquest reglament se convalida i tenim ja un text definitiu, perquè penseu que en 2 mesos han passat d'una situació de sí, no, sí, no. Ahir jo sentia un tertulià en una televisió que deia que la gent esperaria fer lloguers una mica el fenomen que va passar quan hagués en renou de les hipoteques.
És veritat, que no se signaria cap contracte de lloguer fins que això estigui clar, no?
O una de dos, o algú se donarà amb pressa, per exemple, incloure una clàusula, que l'IPC pues, serà, no serà clàusula vinculant, sinó que podrà incrementar pues, l'IPC més 2, per exemple, o passarà que alguns contractes se les acceleraran, o uns altres que diran, m'estic quieto.
Clar.
La inseguretat no li va bé a ningú. Uh-huh. I crec que en aquest sentit... I si el dia de demà, jo crec que el propòsit, pues sí, és que hi hagi més lloguers. Però no sé si s'aconseguirà per aquesta via. Això podríeu fer una estadística dintre d'un any.
Clar,
ara se n'ha anat a 5 anys, la durada mínima
mínim
del lloguer.
Mínim de 5 o 7 anys, no?
5 o 7 anys, depèn que sigui la propietat. Si és una persona física, un particular, perquè no entenguem, o si és una persona jurídica.
Important això que ens deia ara el Josep Lluís, és en els contractes que se signin a partir d'ara, aquí no hi ha efecte retroactiu de res, però bueno, esperem a veure què passa dimecres, no, Josep Lluís?
No, el dimecres... No, a veure, el dimecres se publica al boletí oficial.
I una vegada es publica, ja està.
Després tindrà que ser ratificat per la Diputació General Permanent, que serà el que va passar l'altra vegada. Se publique i després no es ratifique. Ah. Aleshores, estarem amb un espai de...
El limbo.
Efectivament, la paraula és el limbo.
El limbo que no sabem quants dies pot ser això, no? Quant temps pot ser.
Pues això no t'ho sabria dir, la veritat, però estarem com l'altra vegada. És a dir, durant aquest limbo és quan crec que la gent s'aturarà o algú, potser, qui sap, accelerarà.
Mm-hmm. Clar.
Però bé, de moment, a veure, estem partint del supòsit que això tirarà endavant, contracte mínim de 5 o 7 anys, limitació de fiança 3 mesos, no? Si això seria també un tema
important.
Sí,
la limitació, se limita la fiança, Si és vivenda, seria un mes, i si és arrendament diferent a la vivenda, 2 mesos.
Vale. També hi ha un tema que clarifique, que és el tema de les despeses de formalització i gestió de contracte, que aquí de vegades hi podia haver, no?, certa discussió. Aquí, segons aquest nou decret, diu que van sempre a càrrec de l'arrendador, en aquest cas.
Sí, sempre estem parlant de vivendes, parlant de vivendes. En aquest cas d'aquí hi hauria aquesta situació. En el cas de persona jurídica, sí, i en el cas de persona física també hi hauria alguna qüestió a tindre en compte, i sempre estem parlant de les despeses, diguem-ne, normals d'aquesta, que és una altra qüestió, que es pogués pactar algun tipus de despesa d'algun tipus de cosa especial, però en principi sí.
Estava pensant ara en això que ens deies de, per exemple, del tema de recuperar el pis per una necessitat, no?, del propietari o propietària. Ens deies, si ho entes bé, que a partir d'ara això s'haurà d'incloure específicament al contracte, no?
Sí.
Ara hi ha gent que està mirant els seus contractes de lloguer, sí, a veure si ho té, no? Perquè si no tens aquesta clàusula fins ara...
No. A veure, la llei no és retroactiva. Per tant, seran els contractes a partir d'ara que ens tindrem que preocupar. Perquè abans era una qüestió que era que ho preveia la llei. És a dir, no era una qüestió que necessités partir d'una clàusula, sinó que la llei ho deia, i molts contractes no ho deien perquè ja ho deia la llei. Per tant, no, era una repetició. Ara és quan caldrà que, perquè això pugui ser demanat, cal incloure el contracte, els nous contractes.
Estic pensant, Josep Lluís, que com a advocat, si finalment això s'aprova, d'aquí un any pot venir una persona al despatx amb un problema del tipus llogater, i el primer que li has de preguntar és en quina data es va signar el contracte, per saber amb quines lleis està afectat.
Sí, aquesta és una qüestió bàsica, clar, però amb qualsevol aspecte. El nostre sector, i no parlo de partits polítics, sinó que parlo en general, se parla de la diarrea legislativa. És a dir, hi ha un munt de normes que a vegades sense aportar massa coses bones i noves, doncs, llavors canvien el panorama i dius, escolti, per què ens hem de regir?
Clar. Clar, és que al final no saps. Recordem també el tema de la fiança, que s'ha rebaixat. Que s'ha rebaixat, no sé si a una mensualitat
tres,
o...
es limita a 3, no?, en aquest cas.
El redactat parlava d'una mensualitat de renta per l'arrendament de vivendes i 2 en arrendaments d'ús diferent a vivenda, oficines i demés.
Ho dic perquè això era un pas que podia frenar amb una persona, perquè clar, de cop el primer mes havies de pagar 4 mensualitats, per entendre'ns.
Sí. Bueno, és que ja de
Tot i que 3 quedaven amb dipòsit, te les tornen. I l'altra és des del punt de vista del propietari, que diu, caram, si només em dona un mes, depèn de com em deixi el pis, no?
Bueno, és que clar, aquí hi havia, el tema és que hi havia com a llibertat per demanar. Jo, per experiència pròpia, a mi m'han arribat a demanar 6 de mesos de fiança. Però... clar, Déu-n'hi-do.
És que la fiança, inicialment, tècnicament, era una quantitat que estava prevista per als desperfectes, no en principi per preveure impagaments. El que passa que, en el fons, l'utilitzàvem per l'un i per l'altre, no? Pues a la millor resulta que la propietat, si no se li permet això... Ojo que l'articulat, almenys el vell, parlava de garanties complementàries, que no siguin en metàl·lic, I per allí deixava una porta oberta.
Hi ha un altre tema que no hem parlat, i és el tema dels preus que s'han disparat. I això, potser que incorporem una nova persona a la tertúlia que...
Sí, perquè mireu, a més, li agraïm moltíssim que ens hagi fet forat, que avui tenien un calendari apretadíssim, i aquests 5 minutets finals volia jo donar la benvinguda a una portaveu del sindicat de llogaters. És la Irene Sabater, que ens acompanya. Us la presento. Irene, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies.
Bon dia, Irene.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, estàvem analitzant una mica, pas per pas, amb el Josep Lluís, que és advocat, els canvis substancials d'aquest decret. Com a sindicat de llogaters, quina opinió teniu del resultat final, tot i que ja ens ha dit el Josep Lluís que això encara està una mica al limbo fins que no s'aprovi definitivament, no?, i un cop publicat al BOE.
Al BOE. Sí, doncs bé, potser la primera cosa que ens agradaria dir és que aquest canvi legislatiu no s'hagués produït si no hi hagués estat per la pressió popular, d'alguna manera, no? I aquí ens hem de declarar contents i contentes, en el sentit de que, evidentment, l'interès per modificar un marc legal molt aversiu cap als jugaters, doncs no hi és si no som els jugaters qui ho demanem i qui ho exigim, no? I portem treballant doncs, molts mesos alhora amb la plataforma de fet gràcies per la hipoteca, els sindicats d'inquilins de tot l'Estat i els moviments veïnals en general, doncs perquè això es produeixi, no? Llavors ens hem de felicitar en aquest sentit. A més, s'ha de tenir també la perspectiva que aquest és la segona modificació, és el segon reial decret que s'aprova per modificar la LAU i per modificar la legislació al voltant del lloguer. El primer va ser molt insatisfactori i, de fet, després no va passar el tràmit parlamentari. Aquest segon millora respecte a l'anterior i per això estem contents i contentes. Però, alhora, evidentment tenim moltes crítiques a fer-hi.
Falten encara coses. Quin seria, perquè tenim molt poc temps, Irene, però quin seria per vosaltres el punt clau que creieu que suposarà un abans i un després, potser? No sé si és una qüestió, bé, suposo que és un conjunt de coses, no?
No sé si hi és, aquest punt.
Clar, hi és aquest punt per començar.
Jo no em cenyiria un sol, sí que hi ha diversos avenços, que té a veure, per exemple, tot el que té a veure amb la durada dels contractes, no? Que queden amb 5 anys amb petit propietari, 7 anys amb propietaris grans. Això ens dona una mica d'alè, una mica d'aire als llogaters i llogateres que fins ara doncs, sabíem que teníem un horitzó de 3 anys només. El fet de que es reguli també les pujades de lloguer dintre del contracte, que ara s'han de regir per l'IPC, venim d'una situació en què era absolutament lliure la pujada anual. Això són potser els dos punts que ens donen una miqueta més de tranquil·litat. També una mesura que pot semblar...
Irene, aquest últim punt que has dit ajudarà a contenir aquestes pujades de preus o no a les grans ciutats?
No, clar que no. No. I aquí és on anem, d'alguna manera, no? Perquè si es regulen les pujades dintre del contracte, doncs el que ens trobarem és que els grans propietaris, sobretot, que són els que marquen una mica la tendència en el mercat, pot ser que demanin ja d'entrada un lloguer més alt. Per tant, ens trobarem amb el parany de que potser pot tenir, diguéssim, un efecte secundari advers, no? És per això que nosaltres, i aquí és on voldria posar èmfasi, demanem sobretot, i trobem a faltar en aquest decret, la regulació de preus, no? És aquí on no han tingut la valentia suficient el govern del PSOE per legislar, no? Com es fa en altres països europeus i del nord d'Amèrica, doncs amb normalitat, no? Els preus del lloguer no poden ser lliures. Si ens trobem ja en una situació de preus inflats, de preus abusius, doncs tot el que sigui regular les pujades dintre d'un contracte està bé, però no soluciona el problema dels desnonaments invisibles, que nosaltres diem, de les expulsions de persones de la ciutat perquè no poden pagar els preus que
clar.
Hi ha.
De fet, Irene, amb el tema dels desnonaments, avui no tenim temps d'entrar a fons, però sí que aquest decret diu que s'acaba amb aquests desnonaments oberts, no?, que es deien, aquests que no hi ha avís de data i hora. En principi, això es frena, d'entrada, a la teoria.
Exacte, sí, i això també molt clarament té a veure amb la mobilització que hi ha hagut, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que ha estat, a més, molt massiva i hi ha molta repercussió per part de diferents moviments socials, perquè és clarament els desnonaments oberts, a part d'inhumans i que provoquen, diguéssim, un patiment totalment gratuït sobre les persones,
Irene, a més,
eren molt clarament, una estratègia contra els moviments socials
clar,
que no. Miren d'aturar els desnonaments a la porta.
Però si s'acaba aprovant, tornarem a quedar, perquè avui
sí, hem d'acabar ja, que anem a dos quarts. Mirarem. Irene Sabater, del Sindicat de Llogaters, mil gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
I a Lleida, amb el Josep Lluís Gómez, advocat i professor. Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu, Mònica.
Amb això hem arribat a dos quarts, que intent. Sempre ens quedem curts de temps. Aquesta Nacional 240 l'hem d'expandir. Ja veiem que el tema més avui donava molt més de si. En continuarem parlant, esperem haver clarificat unes quantes coses. Com els deia, enfilem la darrera mitja hora d'aquest migdia COPE Tarragona i encara queden moltíssimes històries per explicar.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa? John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Seguim amb més coses. Ens toca ara parlar de vins, però avui no anem a cap celler, sinó que ens desplacem fins a una denominació d'origen sencera. N'hem parlat ja altres vegades de la Terra Alta, però avui hi tornem perquè allà han arrencat aquest any amb una nova proposta enoturística. És la ruta del vi de la Terra Alta, és ja una realitat, i en parlem avui amb el president del Consell Regulador de la DO, el Joan Arrufí. Joan, bon dia i gràcies.
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Un plaer. Escolta, aquest és un projecte a quatre mans entre Consell Comarcal i Denominació d'Origen, no? Com va anar tot plegat?
Pues bé, jo crec que és una de les coses importants de tot aquest projecte, que hem aconseguit unir esforços i recursos per tirar endavant un projecte ambiciós aquí al territori, que, bueno, al final es tracta de potenciar els grans actius que tenim aquí a la Terra Alta a través dels vins i donar a conèixer aquest territori.
Uh-huh. La particularitat, no, d'aquesta proposta que ens feu des de la DO Terra Alta és que no és visitar, diguéssim, un celler o conèixer un procés concret, sinó és fer-nos una idea global, no, de tot el que suposa el món del vi per la comarca.
Exacte. A veure, aquí el que hem fet és primer analitzar els serveis que podíem donar cada un dels cellers als nostres visitants, també agrupar tots els actius que tenim a la comarca, i això vol dir des de paisatge vitivinícola, des de les seues muntanyes, des dels seus rius, des de els seus patrimonis culturals i històrics, ficar-los també dintre, o en valor, dintre d'aquesta ruta del vi, i també incloure, pues, les propostes gastronòmiques que al territori podem trobar i hoteleres que podem trobar. Uh-huh. I això seria, bueno, pues, este gran atractiu. Sí, no és només visitar un celler, sinó que pots elegir per activitats i per maneres de viatjar que cada un té, no? O si és un wine lover, o si és un viatge familiar on porta nens, si és un viatge més cultural i que interessa el tema del vi, pot aglutinar aquestes modalitats diferents de viatjar a través dels dies.
Mm-hmm. És molt interessant això que has dit ara, perquè és veritat que de vegades quan pensem en enoturisme pensem en un model de consumidor molt, molt concret, no? I ho has obert aquí, no? Un tema important també a les famílies i molts cellers em consta que ja ho fan, no només a la Terra Alta, sinó proposar aquestes visites perquè els petits també s'hi puguin involucrar a la seva manera, no? O sigui que és una mica posar a l'abast, jo crec, unir totes les possibilitats del que feu amb aquesta ruta que hi ha i que l'usuari pugui triar, no? Una mica que és el que centralitzeu tota la informació i llavors ja nosaltres ens fem a mida la ruta.
Exacte, sí, sí, és aquí. De fet, la Terra Alta sempre ha estat un poble d'acollida i oberta a que vingui gent. O sigui, no turisme sempre se n'ha fet o ja fa molt de temps que se'n fa de no turisme. El que intentem en això és facilitar al consumidor, facilitar al client que pugui elegir este destí, professionalitzant una mica l'oferta que volem donar, uh-huh. Vale? De tot el que et dic abans, no? De poder facilitar amb aquest consumidor o amb aquest client elegir diferents activitats i diferents modalitats que s'hi sento més a gust.
Uh-huh. Hi ha un punt també, Joan, no sé, corregeix-me si m'equivoco, però també de donar un cop de mà, diguéssim, als cellers potser més petits, que potser els hi faltava donar un pas endavant en aquest món de l'enoturisme?
Totalment, totalment. És un projecte inclusiu, inclusiu en tots els sentits. Inclusiu amb els cellers petits o amb la gent que comença, inclusiu amb el restaurant, l'hostaleria, l'hoteleria de tota la comarca, però no només en això, inclusiu també a tots els comerços, inclusiu amb tota la gent que vulgui participar i que de fet participarà en aquest projecte al llarg del temps i que anirem millorant, no en tinc cap dubte, per fer-ho cada cop més professional i més interessant. I això és un projecte viu i que ara estem en una fase dels primers mesos d'aquesta criatura que hem creat ara, però que s'ha d'alimentar i s'ha de treballar amb força perquè això vagi creixent, sí, sí.
Uh-huh. No sé si noteu que és veritat que ja fa uns anys que a la Terra Alta esteu fent molta feina per donar a conèixer, no? Doncs aquest valor, el vi, el turisme, la gastronomia, però no sé si potser encara som més els de fora que us venen a veure que no pas els d'aquí a casa, els que coneixem o volem conèixer la Terra Alta.
Bé, la veritat és que és una bona apreciació, i sí que és veritat que a vegades ens anem de viatge a l'altra punta del món i deixem de banda el que tenim al nostre costat, cosa que, bueno, a cert punt, no, pues és natural, no? Però, de totes maneres, sí, donar aquest valor a la gent pròpia del territori i creure que aquí tenim uns actius importants, creure que Terres de l'Ebre no només és la platja, sinó que tenim una part de muntanya important i atractiva, i que pot ser complementària totalment amb una oferta turística de qualitat. Mm-hmm. I sí que és veritat que ens ho hem de creure, és una tasca pendent, no?, en totes les activitats i promocions que estem fent sobre els propis cellers i l'enoturisme en aquest cas.
Uh-huh. Tinc aquí davant, el web de la DOS, www.dotarralta.com, perquè allà suposo que tenen més informació. Si ara algú que ens està escoltant, Joan, diu, ostres, doncs jo tinc interès en veure aquesta ruta una mica general, per conèixer doncs, més sobre la Terra Alta, el món del vi, tot unit a això, la cultura, el patrimoni, com ho hem de fer? Ens hem de posar en contacte amb vosaltres per tenir més informació de la ruta?
Evidentment, a través de la DO Terra Alta podeu trobar tota la informació. Ara també estem en un altre projecte important que serà canviar la pàgina web i donar-li una importància rellevant a tot el que és enoturisme i els cellers que pertanyen a aquesta ruta d'enoturisme. Però, a més, hem fet uns tríptics amb un mapa on surt totes les activitats i totes les propostes de cada un dels cellers, que aquests tríptics els repartirem, o de fet em consta que així es fa ja, aniran a tots els punts d'informació de Catalunya i llibreries i punts d'interès, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, i per tant això estarà visible a tots els punts d'informació possibles que poguessin tindre. També la idea és de fer-ho arribar a restaurants i plataformes de turisme d'arreu perquè puguin tindre en compte aquesta possibilitat d'oferta per a ensenyar-ho als seus clients i, per tant, la idea és deixar-ne difusió de tot plegat, però sí que una manera fàcil i directa és a través de la pàgina web o dels telèfons de l'ABO, podreu trobar tota la informació necessària i també entenc que el Consell Comarcal serà exactament el mateix.
La veritat és que aquesta proposta potser més global se suma a altres que ja teniu en marxa, no? Pel que fa a l'enoturisme, està l'opció aquesta de pedalar entre vinyes, paisatges del vi, a més de, doncs, de les activitats que cada celler, per la seva banda, organitza, no? Però vull dir que això és un, al final és un sumar, no? És una manera més d'enganxar el públic, suposo.
Exacte, sí. És una cosa a més, i sobretot això, una cosa inclusiva, plural, en una oferta que per ser la primera agrupació enoturística en quant a cellers i propostes, jo crec que és molt, molt, molt interessant i molt rica en activitat. Al final el que volem o ens interessa és que a tots els visitants es senten com si fossin un Robinson Crusoe i que vinguin aquí a la Terra Alta a descobrir trobar coses noves i experiències, que és aquesta paraula tan bonica que l'enoturisme engloba i que no pot ser d'altra manera, i a més estic segur que tots els cellers i professionals d'aquí del territori ho saben fer tant o millor que altres territoris.
La veritat és que jo, ho diem aquí moltes vegades quan parlem de, amb l'excusa, deixem que ho digui així, amb l'excusa dels vins, no? Jo crec que és una zona, la Terra Alta, les Terres de l'Ebre en general, però a la Terra Alta amb verdaderes joies amagades, no? Que de vegades no les, no sé per què, però no ens hi hem apropat fins ara. Nosaltres us animem a que visiteu la Terra Alta, que tasteu evidentment els seus vins, no? Les garnatxes blanques, que són una mica el segell d'identitat de la Terra Alta, i ara et poso en un compromís, Joan, però fes-nos una mica d'ambaixador i descobreix-nos alguna joia que tu creguis de la Terra Alta que potser no és gaire coneguda. Va, posa'ns una mica la mel als llavis.
Quant a visita, crec que a part dels seus temples arquitectònics, que són la cooperativa de Gandesa o la del Pinell, hi ha un ventall de cellers petitonets, molt, 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 molt artesanals, que, a més, crec que el més important no només són els seus vins i la seva manera d'elaborar, sinó crec que és aquest tracte directe que no parlaràs com si fessis una visita a una gran corporació o a una gran empresa, o sigui que el mateix propietari, el mateix enòleg que et farà la visita al celler pot ser tastar de dipòsit o de barrica, pot ser tastar aquelles joies, que segurament amb una visita guiada d'una corporació molt més gran és impossible. Crec que importantíssim, i això és una de les grans potències que tenim aquí a la Terra Alta, és aquesta honestitat, identitat i mediterranietat que podem oferir d'una manera única, i crec que és la gran diferència i la gran novetat i la gran experiència que es pot trobar aquí a la Terra Alta. A part d'això, el paisatge vitivinícola. Tenim tota la zona dels altiplans, que seria la part nord de la Terra Alta, tota la zona que ocupa Batea, Vilalba, Gandesa, Cordera, tota aquesta part de la Pobla de Massaluca, tota aquesta part és una part que està una mica més desconeguda, però que té un paisatge vitivinícola espectacular, i que d'aquí poques setmanes, quan començarà a brotar la vinya, és una joia paisatgística. Per tant, recomano no només visitar els cellers, sinó que també els seus cellers o de les visites dels cellers amb aquestes experiències no turístiques, visitar aquest paisatge vitivinícola que és tremendo.
Doncs tens tota la raó, ens sumem, i si això ja a sobre ho reguem amb una garnatxa blanca, doncs ja està, no? Ja, felicitat, no, Joan? Felicitat total.
Exacte. Garnatxa blanca, garnatxa peluda, morenillo, tres varietats d'identitat molt arraigada aquí al territori que altres denominacions d'origen no poden dir. O sigui, per tant, aquesta identitat, i quan me referia amb aquesta identitat, me referia a això. És un punt clau per a tindre aquest punt diferent. diferenciador d'altres denominacions d'origen i que això ens fa únics.
Exactament. Doncs la ruta del vi de la Terra Alta, per ajudar-los a conèixer més el territori, aquesta història i aquesta personalitat. Hem parlat avui amb el president del Consell Regulador de la ADEOL, Joan Arrufí. Joan, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Gràcies.
Una abraçada.
Vermuts Millor t'ha ofert Anem de Vins.
Grupo Corsa, en su 45 aniversario, tiene un objetivo clarísimo: promover el ahorro de dinero en las familias y ahorro de plástico. Evitar 100% los del agua envasada. ¿Cómo? Con un Osmotic Cero en casa. Aprovecha nuestra oferta hoy para 20 oyentes, el Osmotic Cero con 20% de descuento. Pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Nunca más comprarás agua envasada. 900-208-208 osmoticcero.es.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
I seguim amb més temes encara al programa. Aquest dimarts arrenca a Cambrils un projecte que busca apropar el cinema als més petits. És un viatge de cine que arriba de la mà de l'Associació Cultural Cinematogràfica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En parlem amb el Víctor Feliu. Víctor, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Merci per acompanyar-nos. Escolta, explica'ns en què consisteix exactament aquest projecte, aquest viatge de cine que heu preparat per als petits de les escoles de Cambrils.
Sí, nosaltres el que veiem és que s'ha perdut bastant la costum d'anar al cinema, que la gent se tanca més a casa. I nosaltres som uns entusiastes del cinema. Pensem que el cinema és entreteniment, és art, és creativitat. I bueno, volem començar des de la base. I llavors, amb l'ajuda de l'Ajuntament, hem fet un projecte que portarà els nens al cinema, faran unes activitats lúdiques, també dibuixaran i veuran una pel·lícula infantil. I després continuaran les activitats a l'escola, també.
Molt bé, o sigui, és un projecte que no es queda només en una activitat de anem un dia al cinema, sinó que després d'això a classe es continuarà treballant.
Sí, es continuarà, faran unes creacions artístiques, després també farem un concurs i vindran una altra vegada al cinema amb les famílies. Farem una exposició dels dibuixos que facin i donarem uns premis. És un projecte ambiciós que dura tot un mes i que vol, bueno, que arriba a totes les escoles de Cambrils.
Molt bé. I participaran els nens i nenes de 5 anys, no?, de les escoles.
De 5 anys, sí.
Evidentment, això és possible, com has dit molt bé, és una iniciativa de l'associació, juntament amb, doncs, amb en aquest cas, ensenyament, diguéssim, l'Ajuntament, no?, i les escoles de Cambrils. Peça imprescindible també d'aquest puzzle és la Rambla de l'Art, aquesta joia que teniu aquí, que tenim, no?, aquí a Cambrils, que aquí al programa intentem sempre recordar les activitats que fan, perquè a més, pocs cinemes com la Rambla de l'Art ens queden, per desgràcia.
Sí, bé, de fet l'associació va néixer en part per recolzar el cinema, perquè, com dius molt bé, és un privilegi tenir aquest cine a totes les comarques que fa aquesta programació programació que té tres bandes, és comercial, és infantil i sobretot és d'autor i en versió original, que és la que a nosaltres ens agrada més.
Explica'ns, perquè ens fem una idea ara, els que no podrem assistir, que tot i no forma part del projecte ens agradaria, suposo.
Llàstima.
És una llàstima, això també ho heu de fer pels grans, no? Perquè què faran al cine exactament? O sigui, els ensenyareu una mica com funciona tot el tema de la projecció, una mica d'història del cine, també, suposo?
Sí, els dividirem en grups i aniran passant per diferents espais. Passaran per la cabina i el Toni Badimon els ensenyarà com funciona. Després aniran també a l'escenari de la sala i allí tenim, bueno, tota una sèrie de disfresses relacionades amb el cine, amb personatges de cine, i es disfressaran i, bueno, farem unes fotografies també. I després a l'escola, això ho farem al cine, després a l'escola ells hauran de reflectir amb les seves creacions el que han fet aquest dia.
És molt interessant, ens ho deies en començar, hem detectat que s'ha perdut una mica, evidentment han canviat la societat, la manera en què consumim cinema, no?, i sèries, però és veritat que hi ha una generació que si no li ensenyem això, no? Vull dir, ha, la meva encara, no? Encara tenim aquest hàbit i aquesta mena com d'anar al cine com un ritual, no? Però per als més petits, això ja pot ser, si no els hi ensenyem, no hi haurà vist, perquè per desgràcia més cada vegada hi ha més ciutats en les que no hi ha cinemes, no? Has d'anar a petar, doncs, al típic cinema de polígon, per entendre'ns.
Sí, és veritat. O sigui, nosaltres sabem que hi ha alguns nens d'aquestes edats que encara no han anat mai al cinema. Mm-hmm. Llavors, clar, ens sembla que és una cosa que s'hi ha de posar remei. I sobretot el cinema de Cambrils, que és un cinema, nosaltres diem, de proximitat també, i que permet doncs, anar al cinema i fer altres coses que es poden fer a Cambrils, com anar a prendre una tapa, un sopar, clar, o fer un passeig. I bé, nosaltres també intentem fer altres coses també per recuperar l'audiència al cinema. També fem fòrums, també fem tastos culinaris, de vi. O sigui, intentem que el cine no sigui només anar a veure la pel·lícula i després anar-se'n cap a casa, sinó que intentem que hi hagin algunes activitats que li donguin més valor. I sobretot també pensem que és un tema de relacionar-se a les persones, també. De relacionar-se, de reflexionar sobre les pel·lícules, de debatre sobre les pel·lícules, perquè també el que ens hem trobat, bueno, el que ens trobem moltes vegades als fòrums que fem, que són fòrums així molt, molt familiars, que els fem moltes vegades a l'entrada del cinema, és que tothom surt d'una pel·lícula veient una pel·lícula, però en el moment en què sent el que diuen altres persones, intercanvia idees, la pel·lícula es multiplica. Són moltes pel·lícules que surten, no?, i bueno, sortim beneficiats tots, diguem.
Mm-hmm, és veritat. Doncs una iniciativa que ens ha agradat molt, per això t'hem trucat, Víctor. Com dèiem, comenceu aquest dimarts, durant tot un mes hi passaran tots els nens i nenes, no?, de 5 anys de les escoles de Cambrils. Suposo que també és una mica de prova, a veure com va, però oberts, si va bé la cosa, a extendre-ho, no?, a més edats, diguéssim.
Sí, bé, de fet ja tenim un altre programa que va més adreçat als instituts, que és també, tenim una oferta de pel·lícules per diferents temes i per nivells, que ho hem enviat a les escoles de tota la comarca, diguem, del tot el Camp de Tarragona. I també aquest dimarts també l'Institut Berenguer IV, l'Institut de Cambrils, també hi portaran els nens de primer i de segon d'ESO, també els portaran al cine.
Molt bé.
El professor de literatura els portarà al cine.
Molt bé. Doncs és que és una iniciativa, jo crec, que molt interessant. A més, m'agrada molt això de que no es quedin un dia, sinó que després es treballa a classe i això acaba amb una activitat en família, que és fantàstic pensar que els nens i nenes de 5 anys arrossegaran els pares i les mares al cine, no? Serà l'inrevés una mica, no?
Sí, és veritat. Així serà, sí. Bueno, doncs... volem que participi tothom. També participen els mestres, participen els tècnics de l'Ajuntament. Després nosaltres també som un grup de voluntàries que ho hem preparat tot i que estarem allí doncs, amb els nens. Vull dir que hi ha molta gent implicada amb el tema, diguem.
Doncs nosaltres avui també hem volut posar el nostre granet de sorra perquè es conegui aquesta iniciativa, a veure, Víctor, si altres ajuntaments d'altres ciutats també fora de Cambrils s'uneixen a aquesta iniciativa i prenen exemple. Un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies. A reveure.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Cinc minuts i arribarem a les dues. Els aprofitem per repassar el més destacat a les comarques de Tarragona aquesta hora en pocs titulars. Tenim xifres de l'atur. Ha baixat a les comarques de Tarragona en 307 persones al febrer. És un 0,62% menys respecte al mes de gener. La caiguda, si mirem respecte al gener de l'any passat, és del 5% i s'encadenen 68 mesos de caigudes des de juny de 2013. I 13 joves extutelats han començat avui a Tarragona un pla pilot que els formarà perquè puguin incorporar-se al sector marítim i pesquer. Van arribar a Catalunya quan eren menors i van ser acollits en centres de protecció. Ara ja són majors d'edat. La formació tindrà un mes de durada i els permetrà obtenir diferents títols professionals relacionats amb el sector marítim i pesquer. És una iniciativa conjunta de la Generalitat i la Federació Catalana de Confraries de Pescadors de Catalunya, que també veuen aquesta proposta com una oportunitat per resoldre la manca de relleu que hi ha al sector. El president de la federació és en Toni Abad, ho explicava així aquest matí.
Una acció superpositiva pel nostre sector pesquer, primer perquè estem faltos de relleu, tenim una manca de relleu, per desconeixença del nostre món, perquè jo sempre dic que el pescador és un gran desconegut, perquè marxem de matinada i tornem de tarda i ningú ens veu i no saben el que fem, però hem tingut la sort de poder estar amb aquests nanos, que jo personalment en la mirada els he vist una mirada d'un punt d'aventurer, de feina, de tenir ganes de treballar, i jo penso que la societat avui per avui tenim quasi un dret moral de donar-los aquesta sortida i ajudar-los a que tinguin aquesta sortida.
En successos, els Mossos han detingut dos homes que haurien atracat una entitat bancària a Mont-roig del Camp el passat mes de novembre. Es van endur 145 euros, però van agredir a cops de puny un dels treballadors perquè li entregués els diners del dispensador de bitllets. Anaven amb la cara tapada i a simple vista sense armes. Els han detingut ara tenint 37 i 56 anys. En un d'ells, a més, van trobar-li a casa 400 plantes de marihuana i van comprovar que tenia la llum punxada al pis que estava ocupant. I també destacat que l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya ha condemnat un doble cas de possible discriminació verbal per motius d'orientació sexual a una parella de Tarragona. Tot plegat va passar dijous quan sortien de casa seva a la part alta i van ser increpats per un home amb comentaris despectius. Segons l'Observatori, és el tercer cas registrat a la ciutat de Tarragona en menys de dos mesos. I abans de posar el punt final al migdia COPE Tarragona, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i sobretot ja també mirant a demà. Ens ve un canvi de temps. Carolina Pons, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels amb intervals de núvols mitjans i els en general més abundants per la tarda. Temperatures màximes que pugen al litoral i es mantenen amb pocs canvis a la resta de la província. Avui s'arribarà a 26 graus de màxima a Tortosa, 24 a Reus, 23 a Tarragona i al Vendrell i 21 a Gandesa. Quan el vent avui bufa de component oest i anirà girant a nord-est per la tarda al litoral. Atenció, perquè avui hi ha risc elevat d'incendis a la província de Tarragona. Demà s'esperen cels amb intervals ennuvolats, temperatures que baixen, sobretot les màximes, i ho podem notar sobretot al litoral. Veurem màximes de 15 graus a Gandesa, 17 al Vendrell, Tarragona i Reus i 18 a Tortosa. També baixaran les mínimes, que seran de 7 graus a Gandesa i a Reus, 8 al Vendrell i a Tortosa i 9 a Tarragona. El vent demà bufarà variable, tendint per la tarda, component sur, fluix en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Haurem d'esperar per aquest canvi de temps encara. Aquesta hora, normalitat a les carreteres, però atents si han d'agafar rodalies, retards de mínim una hora a les línies R16 i R15. En la nostra cançó del dia, Umberto Tozzi, que avui fa 67 anys, arribarem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE, la resta de programació de la casa que els acompanyarà durant tot el dia, totes les hores. L'equip de COPE Tarragona torna puntualment demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé. De todo lo que es mío, de ti, muchacha. Sea azul y me sonríe.